doctor Rubés molt més senzill, o no, perquè jo soc de rutina, soc rutina, i a vegades doncs, ens dedicàvem a anar a mirar segons què, segons on, i tenia alumnes que no sabien exactament quants fons volcànics tenia la grossa, però ens deia, hi ha alguna cosa que no estem fent bé. Per tant, aquest coneixement de l'entorn proper també t'empodera l'alumne, i també és important que de ben jovenets coneguin quines són aquelles entitats ambientals per treballar en el seu entorn. Per què? Perquè de fet estem formant possibles voluntaris ambientals o possible gent que treballi en diferents accions socials lligades amb el seu entorn. I el que estem construint, ho dèiem, ara són voluntaris. De fet, el nostre món, i que us diria a vosaltres que esteu en el món de l'ensenyament i en el món de medi ambient, la voluntarietat, a vegades mal entès i a vegades... bé, avui no hauria de ser així, però la voluntarietat forma part, diria, de la veu d'aquest país. I per tant, nosaltres hem fet voluntarietat a molts nivells, però això també ens ajuda a créixer i ensenyar als nostres alumnes que poden dedicar un temps del seu lliure a treballar en una entitat social, en una entitat ambiental, crec que això també és un punt que els va créixer molt en el seu recorregut com a persones i, per tant, en aquest sentit, el que feu és doble. Bé, moltes vegades és impossible, però en aquest sentit és doble. Per què? Perquè no només formem un contingut, sinó que també formem el recorregut d'aquestes persones. I per altra banda, i portant-ho ja en el camp, diguéssim, més de la Secretaria d'Acció Climàtica, a la Secretaria d'Acció Climàtica, evidentment, estem treballant amb moltes qüestions, però dues que crec que incideixen molt amb aquest aprenentatge servei. Una primera, la teniu aquí posadets, no? Els ODS, és a dir, realment els ODS poden ser, i en molts centres són un full de ruta per poder guiar aquesta sostenibilitat ambiental, social, econòmica, per tant, ens poden fer de fil conductor i, per altra banda, també dintre de l'estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat hi ha una acció concreta, doncs, que és aquesta acció de la implicació social en la conservació. Per tant, punts clau on aquesta metodologia d'aprenentatge servei té tot el sentit del món. En aquest sentit, doncs, felicitar-vos per la feina que feu, també, felicitar-vos per tota aquesta etapa tan dura que segur que no ho sap només qui ho ha passat amb la Covid, hem de fer tant el lleure com l'educació, ni una penitència per poder arribar als alumnes, als joves i per tant a la vostra feina i sobretot doncs, encoratjar-vos a seguir treballant amb aquestes metodologies, amb totes les metodologies que coneixeu, perquè segur que tot suma a la formació d'aquestes personetes doncs, que tenim a l'entorn i que de ben segur som el nostre present, a mi no m'agrada dir som el futur, som el nostre present, però de ben segur que ens han de procurar un futur molt millor del que els hem procurat nosaltres. Moltes gràcies.
Gràcies, secretària, per les seves paraules. I ara començarem a l'espai diàleg. Si voleu, sisplau, pujar a l'escenari. Doncs aquest espai diàleg, per una nova agenda, doncs, tindrem dues persones en lloc de tres. Moderarà el senyor Carles Xifra, director d'Innovació i Continguts de Fundesplai, educador ambiental i membre del Centre Promotor d'Aprenentatge Servei. I farà un diàleg doncs, amb la Xus Martín, que ara el mateix Carles doncs, presentarà. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Se sent bé? Val, benvinguts a Fundesplai. Ens espera un dia intens, plens d'aprenentatges, i en tot cas comencem una mica amb un espai de diàleg per poder portar algunes reflexions. Aquest espai de diàleg durarà aproximadament uns 40 minuts i els últims 10 ens agradaria que intervinguéssiu vosaltres, per tant també que podeu fer moltes aportacions d'experiències que esteu visquent en projectes d'aprenentatge i servei o dubtes o comentaris que ens vulgueu fer arribar. Just la setmana passada, en aquest mateix escenari i vam poder gaudir del Francisco Vera Manzanares, que és aquell infant de 12 anys que és activista colombià, que va venir a fer una xerrada com a infant per infants i altres infants li feien preguntes, l'entrevistava. Va ser un acte molt maco. I el Francisco deixa anar unes perles espectaculars i una d'elles era que la llavor que per transformar el món, la llavor que transforma el món, és l'educació, però no qualsevol educació, sinó aquella que va acompanyada de cura pel planeta i per totes les formes de vida. I no només això, l'educació transforma el món sempre que es faci des de la cura pel planeta, sinó que també s'ha de fer des d'una mirada d'ecoesperança, que es deia. Un concepte molt potent, molt bonic, però realment aquests tres elements conflueixen precisament en una jornada com avui. Educació, cura pel planeta, per la vida, i aquesta mirada d'ecoesperança, no? De voler canviar les coses i no de no resistència. Pren tot el sentit d'aquestes tres confluències, aquestes tres paraules i aquests tres conceptes. A l'aprenentatge servei sabeu que té diverses organitzacions, en tot cas l'entenem com aquella proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei on les persones es formen ajudant a transformar el seu entorn. I ho fan des del sentit de l'acció, aquesta voluntat de canviar les coses, i des d'aquesta mirada o aquesta esperança de que les coses poden canviar. Per tant, voler transformar el món, però amb l'esperança de poder-ho fer. L'àmbit ambiental és un entorn genial per fer projectes d'aprenentatge i servei. Projectes que ens permeten conèixer el nostre entorn, aprendre d'ell, trencar aquell esquema que nosaltres som els dominadors del planeta i en canvi podem conviure i som natura, som planeta també. Però només el coneixement del planeta i d'establir aquest vincle, els projectes d'aprenentatge i servei també ens permeten adoptar-lo, fer projectes de custòdia, millorar-lo, intervenir-hi segons estratègies i metodologies científiques. Però no només això, sinó també ens permeten sensibilitzar la ciutadania, ajudar a que les persones prenguin consciència de que són actors rellevants i que també tenen el deure de deixar el món millor del que hem rebut i estem deixant. En aquest diàleg intentarem tenir amb la Xus, perdoneu el Salvador, tothom sap comptar les coses a una agenda i a vegades te la comptes el dia abans o el dia després i no sempre coincideix amb la realitat. No? Intentarem fer aquest diàleg, però abans d'intervenir en diferents blocs, en diferents apartats, volíem donar veu als joves, que són realment els protagonistes dels vostres projectes d'aprenentatge i servei, i que ens han fet arribar alguns vídeos. No els podem posar tots, ni molt menys, però sí que m'agradaria agrair a tots els centres educatius que hi han participat, a l'IES Salvador Ramon Berenguer IV, a l'IES Vasconcelos de Cabrera, a l'IES de Ferrer de Manresa, a l'IES de Suí, a Cabeu, estudiants de Ciències Ambientals de l'UB, a FEDAC de Vic, Escola Lluçanès, IES de Mí, IES de Torroja, IES de Llobregat, IES de Llobregat i l'Escola Tudor. En tot cas, també els vídeos, a vegades doncs, han atacat amb mòbils, a vegades a massa distància, a vegades més a prop, i el so doncs, no és el més adequat, a vegades pots poder entendre, doncs, en tot cas, en un intervenció d'un minut, que sí que ens situen una mica la importància del tema. Així que, si us sembla, comencem amb el primer vídeo.
Però va fer una companya amb vídeos, un cartell i un gran però ho fet saber a la població el problema que tenia. M'entro bé i altres.
No sé si heu pogut seguir-ho. L'Institut Ramon Berenguer IV de Montsià situa que volien millorar l'estat de les nostres platges i del medi litoral, i especialment treballant el tema de les deixalles i l'excés de plàstic que tenim en aquest ecosistema. No? Això situa una mica els punts de partida dels diferents projectes d'aprenentatge servei, que és identificar el problema real, no una simulació. D'aquí ve la idea del sentit del que fem. I realment és que davant de l'emergència planetària ens apareixen moltíssims reptes socials, moltíssims reptes ambientals, en època de guerres, en època de que hi ha milions de persones fugint de llocs on no poden viure i busquen un lloc on poder sobreviure i viure bé. I realment tenim una situació complexa, no? Tu com creus, Xus, que ens pot ajudar l'aprenentatge i servei? O com ens ajuda a mirar el món d'aprenentatge i servei? Jo crec que funciona si comences a parlar.
Quan comença a parlar,
ja comença a parlar i ens funciona.
No funciona.
Sí,
segueix. Si segueix parlant, em sentiu?
Sí? Ara, ara sí. Bé, a mi és veritat que em sembla una mica així, però no serà magnífica. No? Han dit alguna cosa com volíem fer saber a la població el problema que tenien. Només per aquesta frase doncs ja val la pena una mica escoltar-nos. Què aporta l'aprenentatge servei en aquest sentit de veure molts doncs? I una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció és que a vegades quan estem amb educació situem els nanos en un rol una mica com d'espectadors. És a dir, ells miren com a molt els anem a fer que facin una enquesta, una entrevista, però estan com d'espectadors del que passa. Clar, l'aprenentatge servei així com de cop els situa en un rol d'actors. I l'acció comença no per a l'actuar, a vegades pensar que l'aprenentatge servei és fer coses, per suposat que és fer coses, però no comença fent coses. Comença mirant-se la realitat amb uns crítics i comença amb una pregunta que en el fons és què pot millorar i tu què pots fer. I això jo crec que és molt de l'aprenentatge servei i poc compartit amb altres metodologies fantàstiques que tant de bo fem les usem. Per aquesta idea de posar-nos en el paper d'actors i de dir, observa la realitat, mira què és el que podries col·laborar i posa-t'hi, em sembla que és una gran aportació. Com el món sembla que ara l'hem dividit en abans i després de la pandèmia, doncs l'aprenentatge servei l'hem començat a fer molt abans de la pandèmia, no cal dir que ens ho té mare. Però és veritat que la pandèmia ens ha situat en una nova lògica i aquesta mirada en un món de molta incertesa, la pandèmia, si alguna cosa ens va sacsejar, és que no sabíem ni què passava, ni com passava, ni com passava, ni si passaria fins i tot. És a dir, aquesta incertesa que jo crec que defineix una mica el nostre món, però que en l'època de pandèmia això s'ha posat molt, jo crec que encara té més sentit el dir hi ha coses que s'han d'inventar, que les hem de fer millor, que no tenim les solucions a priori i que no podem prescindir de ningú. I per això aquest missatge als nois i noies, als nens i nenes, als infants, a l'educació, em sembla que és un missatge potent, perquè no és canviar una mica l'educació, és donar-li la volta al mitjó. No és que afegim una coseta, no, és que donem la volta al mitjó. Hem dit, mira la realitat i a l'entrada, a veure tu en què pots contribuir-hi.
Estaria... Si anem saltant de micro, se sent, ara? Potser és que no, es deu acoplar. Ja. Aquesta idea, jo crec que és molt potent, que el futur no està escrit ni la solució als reptes i als problemes. No? És a dir, que realment una de les competències que no treballa des de l'educació per la sostenibilitat és aquesta, imaginant-nos futurs possibles, diferents dels que tenim, i que no estan escrits. I per tant, quan ens trobem davant de reptes socials i ambientals, no donar la solució, sinó treballar-la des d'aquesta mirada crítica, equivocant-nos en la solució, i no era la més, no era la més correcta, però a veure si era l'òptima la que vam decidir en aquell moment, és un tema superimportant davant dels reptes ambientals, especialment. Passem al segon vídeo.
Hola, bon dia, som la Pere Mèrit, de l'Institut d'Escolta de Cabell d'Escolta, i hem participat en la construcció i conservació d'un àmbit per fills a la mira de la societat catalana.
amb els amfibis, etc. I en tot cas ens explicaven que no treballaven sols, sinó que apareix una entitat ambiental que, o un grup de recerca, o una universitat, o alguns veïns que tenen una problemàtica, i que permeten situar allò que treballarem des de la realitat, no des de la imaginació. Ho fan molt més real. I els joves es senten protagonistes de buscar solucions a un problema real i que estan treballant amb altres. Treballar amb altres en l'aprenentatge servei no és sempre fàcil, no? Com ho fem això de treballar en xarxa?
Potser no és sempre fàcil en cap àmbit de la vida, no? De fet, avui és un bon exemple de que és possible treballar amb altres, ens ho recordàveu els organitzadors i organitzadores. De fet, això és fruit de la suma de moltes administracions i entitats, i és veritat que hauríem de dir que no és fàcil, però que després, quan passa, és molt agradable. És a dir, que el treballar amb altres, quan ens hi posem en aquesta nova lògica, jo diria que crea hàbit. Molt sovint, quan hem començat a fer formacions o sí, formacions en entitats o en centres educatius, aquesta cosa del sortir i haver de picar la porta amb un altre i posar-se a la porta és com el que més espanta a l'entrada, no? Tothom estem molt a gust amb la nostra zona de confort, i això està bé, és normal, i ens costa donar la passa. Però també és veritat dues coses. La primera és que els grans reptes mai a la vida els podem assumir sols. És a dir, podem assumir sols coses petites, però els grans reptes ningú és tan potent ni tan poderós que ell sol o ella sol ho pugui assumir. I que, per tant, com a l'aprenentatge servei, va de grans reptes, és a dir, va d'entomar problemes que són reals, ho deia el Carles, que són reals i que els nanos i les nenes veuen que hi poden fer alguna cosa, bé, ens necessitem mútuament. Ens necessitem entitats, centres educatius, universitats, grups de recerca, administracions, són una banda. I l'altra, que entrem en aquesta dinàmica, és veritat que ens ajuda a descobrir una nova manera, jo diria que de viure, no només d'educar, de viure, és a dir, que vivim posant-nos d'acord, arribant a acords, arribant a desacords, desfent-nos amb altres. I això sí que és preparar per la vida. Per cada vida, més enllà de l'escola, dels esplais, dels agrupaments, dels grups esportius, de les entitats, ens haurem, vivim en societat. I a vegades és com que la vida és en societat, però l'educació a vegades és massa individualista. Jo crec que entrem en una nova faceta, que és el viure amb altres. I el viure amb altres per resoldre problemes que són comuns, que ens afecten a tots i a totes, que ens desplacen i no ens permeten centrar-nos en el nostre manic, sinó que el problema és a fora i necessitem l'aportació de tots. I això és molt bonic quan ens adonem que tothom suma. És a dir, que en un aspecte un té la part més tècnica, l'altra més pràctica, l'altra de coneixement, l'altra... i tot suma. Llavors, passem del competir, és a dir, de qui fa més, a col·laborar, a veure com aportar doncs, això tira endavant. Jo crec que per això és difícil, bueno, és difícil, costa trencar la primera, no?, aquest sostre de vidre, però després el que sorprèn és, i molts, jo no sé si tots, però molts dels que estem aquí, però s'ho he experimentat quan parlem de i ens vam entendre, i l'any següent us torneu a buscar per tornar a entrar, per tornar a entrar un nou projecte. Això vol dir que la cooperació al final és una mica més fort, però sobretot és una experiència agradable, amable, amable, i que aquesta sí que contribueix a fer un
món. Vols collar-ho?
En el camp ambiental, quan ens arriba, quan ens entra dintre de l'aula, un grup ecologista explica'ns, per exemple, la problemàtica, una problemàtica ambiental, com pot ser cuidar les basses, per exemple, això motiva, això és motivador per jove. I sense motivació, els projectes d'aprenentatge no arriben al mateix punt, al mateix port. I de fet, no aprenem sense motivació, és clau. I això és un element molt important a l'hora de dissenyar els vostres projectes d'aprenentatge i servei. Però no només ens aporta motivació, ens aporta rigor. Perquè com a educadors o educadores no coneixem tots els aspectes tècnics o ambientals d'una espècie, d'un ecosistema, etc. I algunes entitats que porten treballant molt de temps ens porten aquest rigor científic i de dades, etc. Ens permeten treballar la problemàtica amb molta més realitat. Per tant, és un aspecte clau i molt motivador que alguna entitat ens pugui arribar a introduir-se dintre del nostre procés i la nostra planificació del projecte d'aprenentatge i servei. Va, passem al tercer vídeo, sisplau.
Soc un nou dia i soc una dona que segona és un estudis de l'Ina i durant la nostra campanya al mercat hem començat un procés que, per una banda, els botiguers del mercat, que van a les coses de plàstic i el Consell de Nova, i com dir, que si tot va tornar, ho tornar que utilitzessin en l'inclusió de plàstic i el Consell de Plàstic. Hem fet un altre motiu, que soc personalista, que tant els grups de Pereira, i jo crec que aquestes mesures que vam prendre en el projecte d'Amèrica Sostenible, en consells de més que jo generava, hem passat de portar bolsos de plàstic a bolsos de marro com a llavors. Anem a arribar a Pau Resca i estudiar a l'Institut Lluís de Camió. Hem fet un canvi al mercat amb l'ajuda de la nostra intervenció i dels paradistes dels usuaris i potser no ha canviat molt, però hem fet la vacina i que ha fet en compte del problema que hi ha amb els plàstics.
Aquest s'ha entès una mica més, no? El Lluís Lluís de Peguera de Manresa, que situa aquesta campanya de sensibilització. Hem parlat en els tres vídeos, en el primer de buscar una problemàtica real, en el segon vídeo de fer-ho amb altres, de treballar en xarxa, i aquí parlem una mica de què volem perseguir, què estem buscant, no? Perquè realment tenim moltes tipologies diferents de projectes d'aprenentatge i servei. Uns més en funció del seu sentit, en funció de la seva utilitat, altres més en funció de si el que creen és un vincle de la persona amb la problemàtica o fins i tot el que ajuden és a sensibilitzar la ciutadania, més en aquest cas. quins vincles o quins impactes generen els projectes d'aprenentatge i servei?
En aquest sentit, a més, hi ha les dues noies i el noi els que han dit he fet un canvi. Sí, del que han parlat, els tres tenen consciència de que han generat un canvi. Això és màgic, això passa molt poques vegades, que els nanos diguin, i nosaltres amb el que hem fet, mira, hem fet un canvi. Jo crec que aquesta capacitat per fer que passin coses, quan la treballem, pels nanos és una experiència molt única, però a més molt empoderadora. És a dir, realment, això que dèiem al començament, no estan d'espectadors, estan per fer que passin coses, i si han fet una anàlisi crítica de la realitat, s'han de passar coses. Això d'una banda. I l'altra que comentava el Carles, a vegades parlem de l'ètica de l'ombra, dels dies de la cura, i el parlem com en general. Home, és que això terra. La cura del planeta, tenir cura del planeta, tenir cura de les persones, tenir cura... és una realitat en l'aprenentatge servei, jo crec que cristal·litza força. Els tres nanos jo crec que tenien molta consciència de que han contribuït a la producció de plàstics, per exemple, de bosses de plàstics en aquest cas, i deien, s'han adonat els venedors o la població de que haurien de, és a dir, aquesta presa de consciència d'alguna cosa que nosaltres dominàvem i que potser la gent del mercat no. Això penso quantes vegades ens passa a l'educació, que posem els nens i nenes a introduir canvis reals, deia Carlos, la realitat, canvis reals en la vida real, en la vida real del mercat, en la vida d'una platja, d'un aqüífer, és a dir, quantes vegades ens passa que els nois i noies es troben que abans d'anar-hi ells i quan ja han passat, han transformat alguna cosa per petita que sigui, de fet la darrera noia diu, hem aconseguit algun canvi? Bé, no sé si ha dit alguna cosa així, no sé si del tot, però bé, tampoc em posa jo aquí que hem fet un canvi gran. Però aquesta consciència de que sí, efectivament, el servei sabeu que és l'acció real, si no hi ha acció, no hi ha realitat de servei, el servei sempre dona aquesta imatge i sempre dona aquesta experiència de que la nostra capacitat de transformar és real i que tenim els dispositius, tenim el medi per fer-ho. I això ho hauríem de barallar tots els educadors i educadores i les entitats que estem aquí. Una, perquè és un dinamisme educatiu molt potent, i l'altra, perquè no ens podem permetre que una zona activa com la que estem veient no intervingui. És a dir, una part gairebé per pedagogia, però l'altra per interès. Tenim nens i nenes, infants joves, que són molt capaços de generar canvis. Tenim els ODS per aquí, que ens van recolzant a la brújula que deia la Joana, no? I que, bueno, que poden ser que són part d'aquesta causa i que per tant els hauríem d'aprofitar com es veu que aquests instituts i bueno, tots els que el Carles deia que no puguin veure els vídeos doncs s'han fet.
Té aquesta part de tot l'optimisme, no? De realment que són els infants, els nostres joves que estan participant d'aquests projectes d'aprenentatge i servei, que són protagonistes d'aquest canvi que desitgen i que treballen col·lectivament. I per tant aquesta ciutadania activa per ajudar a transformar el món, posar-la en pràctica des dels grups que organitzen els projectes de plantes i servei. Passem al quart vídeo, sisplau.
Hola, soc Xavier.
No sé ni res.
Soc l'Institut Barcelona Cantonet i tinc una representació dels nostres companys de l'ACB per explicar-vos què va fer amb el nostre projecte comunitari de Funda.
Una de les coses que hem après ha sigut de conservar els nostres altres de Lleida Catalunya. Una de les que hem de ser passat a tercera edició va enviar una bassa i un llibre de les que hem per als antics.
També hem après que no s'han de portar els que hi ha altres zones per als nostres perquè tot això és una extinció de les propres espècies del món. Però una vegada a pensar a ser responsable i pensar que és molt preciós per als amics. I no creu que en una base de colors de la natura o un viu, ja que per algú que creï abans és l'exil sobre les nostres espècies.
Però en cas que no podem fer alguna cosa en sol, també necessitem una separació de la societat catalana, tecnologia i l'entrenament també el paper de ser comunitari.
També és de recursos naturals, com per exemple, la comissió de costura a visitar l'aigua per obrir les nostres.
I fins a la nostra presentació, ens fem que us ha.
Ai, estem a les fosques. Ah. I jo, cada vegada, hem après. Us ho fixat, eh? L'aprenentatge servei té aquesta part, l'aprenentatge. No només del servei que aconseguim, sinó aquesta reflexió sobre el que aprenem. De fet, segurament aprenem quan reflexionem sobre el que aprenem. Com a mínim aprenem més quan hi donem voltes. De fet, l'aprenentatge servei té aquesta fase sempre que recomanem que hi sigui en qualsevol projecte de reflexió, d'aturar-nos per veure què és el que ha passat, cap on volem seguir i veure, identificar una mica els aprenentatges. En aquest moment és quan els joves són molt conscients del sentit que tenia aprendre per aconseguir el seu objectiu. I realment el que aprenen té utilitat, és útil. I per això aprenen més, perquè el que aprenen ho necessiten per fer l'acció que volen desenvolupar. I aquí no ens fem trampes a l'hora de dissenyar el projecte d'aprenentatge servei. No intentem curar-hi aprenentatges que no vinguin al cas, perquè la gràcia del projecte d'aprenentatge servei és que realment el que aprens ho necessites aprendre per fer l'acció que vols fer. I això és una idea molt potent, no? Quins aprenentatges hi ha darrere els projectes d'aprenentatge servei? Alguns més instrumentals, altres de diferents tipologies, no?
Jo crec que si hi ha una metodologia que és diversit d'aprenentatges competencials, és l'aprenentatge servei. Jo ho crec molt, eh? És a dir, a vegades ens hem embolicat amb el tema de les competències, no? En el programa de competències, després els valors, després... L'aprenentatge servei no hi ha manera de posar límits. De fet, quan hem fet un aprenentatge servei, ens posem a avaluar-ho als adults, surten molts més aprenentatges dels que hem planificat, però és que això és obvi que ha de ser així, perquè la realitat no està curricularitzada, nosaltres que fem un currículum. Per tant, l'experiència d'aprenentatge sempre és més rica d'allò que els adults teníem en el cap quan l'hem endegat. Un aprenentatge servei sempre es posa davant d'una realitat en la que l'altre, amb els recursos que té i amb els que si van sumant al llarg del projecte, doncs s'usen, no? I clar, aquí no hi ha límits. La noia anava dient, ja hem après, i jo em sentia molt prou, però alguna cosa a dir, a ser responsables, clar, que no em digui aguantar què volia dir, però a ser responsables d'alguna cosa sí que ho ha dit. Temes de la base, temes, és a dir, els aprenentatges en l'aprenentatge servei són aprenentatges que són de naturalesa molt diferent. Tenim els instrumentals, tenim els competencials, tenim els de valors, tenim els continguts propis de cada aprenentatge servei. En el tema del medi ambient i de la natura, doncs, cada aprenentatge servei posa l'accent en algun aspecte, però això suma. I després, en relació als aprenentatges, jo crec que és interessant alguna dinàmica que s'ha impartit amb els nois i noies. No és que aconsegueixin, adquireixin aprenentatges per aplicar-los, sinó que a vegades ells han anat a l'aprenentatge. I què diferent és que m'ho expliquin i després a veure si ho vaig a fer, a que jo vagi a dir, necessitem saber o aprendre a fer no sé què, perquè si no, no ens en sortim. Home, això canvia absolutament, o sigui, no només la motivació, canvia absolutament com ens situem davant dels aprenentatges, que és que són una cosa útil, però sobretot que són necessàries per viure. O sigui, per què haurem aprendre? Una pregunta que segur que molts dels que estem aquí ens hem fet alguna vegada, no? Per què volem aprendre? Doncs mira, aquests nanos ens ho diuen. Volem aprendre perquè necessitem aquests aprenentatges per intervenir, per millorar, per transformar, per... Per tant, els aprenentatges europeus jo crec que li hem tornat a donar la volta. Els nanos necessiten els aprenentatges per poder intervenir. No els donem els aprenentatges i els diem en un futur et faran falta. No. En el present et falta el que falta i necessites fer-los perquè no tires endavant. Jo li dono a passar-vos la paraula perquè és que estic a les fosques però alguns us conec. I sé que ho heu fet, per tant, espero que després ens expliqueu que ho heu fet. Però, bueno, quan
donin
la llum, direm més
noms. Molt bé, ens queden dos vídeos més, passant al cinquè, sisplau. Hola, som la Romeu Ortiz. Som estudiants de les ciències ambientals de la Universitat de Barcelona i hem fet un projecte amb l'entitat de Somescape per trobar Sant Feliu. I aquest projecte està tan aplicat a doncs, que ha realitzat tallers sobre l'agricultura sostenible i els coneixements per a les famílies.
Heu de treballar amb fons de primera primària i estudiar per això els coneixements entre elles i també ha estat una diferència entre el procés del sushi. Per un any actual, hem après un mas sobre la diversitat i l'agricultura ecològica i també el funcionament d'una organització com és Somescape. Intentem-nos d'organitzar per a diferents tallers i hem de donar per a la natura. Per últim, hem après a treballar aquí i també coordinar amb un altre de climàtica i hem guanyat una experiència laboral.
Molt bé, els alumnes estudiats de Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona treballen en el tema d'agricultura ecològica amb l'entitat de Somescape i fent tallers. Posava aquest tall de vídeo una mica per fer-nos veure que tots aquests aprenentatges que estan situant ajuden a transformar la persona que participa. De fet, la transformen molt. Hi ha projectes que el que fan, sobretot, és crear un vincle entre la persona i allò que estem ajudant a transformar, a conservar una espècie, a tenir cura d'un riu, d'un tram de riu, que va molt més enllà del projecte d'aprenentatge cerebral. Quan s'acaba el projecte d'aprenentatge cerebral, aquell vincle segurament es manté. I aquell infant, quan va veure un riu, segueix mirant el mateix que el que havia vist anys enrere quan feia aquest projecte d'aprenentatge cerebral. Crees un vincle amb allò que conserves, amb allò que estudies, amb allò que en tens cura. Però també hi ha les transformacions personals, d'entendre, d'aprendre a treballar amb els altres, de col·laborar-hi, de tenir aquesta empatia vers els infants els que estan fent tallers, no? Aquesta capacitat que té l'aprenentatge cerebral de tocar-te i de canviar-te per dintre. No? No sé si això té algun nom a nivell educatiu, no? Però jo tinc aquesta intuïció que això toca i que et fa canviar les coses.
Jo tampoc sé si això té un nom a nivell educatiu, però és veritat que el tema de l'impacte, a vegades en parlen molt de l'impacte en l'entorn, i és real l'impacte en l'entorn. Però no ens podem oblidar com queda transformat individualment, potser no amb una experiència, clar, amb una experiència de rendatge de l'any, mai canvia l'entorn, no. Però les experiències amb les que una persona pot fer quelcom, ajudar a transformar l'entorn i que se sent protagonista, és molt difícil que amb aquesta persona no li passi res. És a dir, hem trobat els alumnes de Ciències Ambientals, però aquí hi ha algú que em sembla que en sap d'aquesta experiència, potser ens pot dir més, però hem trobat estudiants que després de fer una intervenció, per exemple, en un cas soldats, per dir alguna cosa, es mira la tercera d'una altra manera. Que després d'haver estat en contacte amb la diversitat funcional, això ha transformat la imatge que tenen de les persones amb... Però de nens i nenes s'han anat a col·laborar una gossera i s'han passat l'estiu un alliberament de la gossera amb els seus pares perquè aquells gossos es van sols. Perquè, és a dir, el vincle amb la... l'aprenentatge cerebral no és només amb les persones o amb el col·lectiu amb el que treballem, sinó que això perdura més enllà del col·lectiu concret. I això és molt interessant perquè a vegades parlen de societats inclusives o de que ens hem d'incloure, però no donem les oportunitats. És a dir, un és capaç de canviar el xip quan està en contacte amb una realitat, allò del roce con cariño, una mica és així. I en l'àmbit de la natura, de l'ecologia, quantes vegades hem entès que el planeta era una cosa i nosaltres érem una altra? perquè la nostra relació amb el planeta, amb l'entorn, amb el medi ambient, era de domini. O que ens era igual que uns bitxos existissin, que els voltors, quantes vegades això m'entès que no anàvem nosaltres, no? De fet, posar els nois i noies davant d'aquesta problemàtica i a fer alguna cosa per millorar-la, canvia la presa de consciència d'aquesta problemàtica, però canvia també l'apreciació d'aquesta persona en relació amb el planeta. I això, tal com tenim les dades, es veu que no podem deixar per molt més endavant. Doncs una cosa de dir que aquí 10 anys parlem, perquè d'aquí 10 anys ja, bueno, ara ja arribem tard, però d'aquí 10 anys arribarem més tard. Per tant, el tema de l'impacte individual, també en l'àmbit de l'ecologia, que és una mica, potser no l'hem tingut, no és que no s'hagi tingut en compte, però no ha estat molt prioritari amb l'ocupació, doncs sí, és urgent. I tornem a l'ètica de la cura. Ens hem de la cura amb nosaltres, però també ètica de la cura de l'entorn del qual formem part. I segur que molts dels que esteu aquí doncs, teniu moltes experiències que han anat en aquesta línia i que a més heu tingut la possibilitat doncs, després de parlar amb els joves i que no, també els seus testimonis en relació amb aquest tema.
I darrer vídeo, Javi.
Com ens ho fem això de parar més servei perquè realment es generi aquest interès per seguir continuant fent aquesta transformació de l'entorn?
La primera és fer crear addicció. Quan una ha canviat una cosa, veu que pot canviar una altra, veu que pot canviar una altra, i això és molt interessant. No sé si us heu adonat que anàvem dient ja hem fet coses de ciència, ja hem fet coses de filosofia, ja hem fet coses... És a dir, el tema interdisciplinar gairebé en l'aprenentatge servei és inevitable. Gairebé és inevitable, és a dir, poques vegades un repte es pot abordar només des d'una àrea o des d'una matèria o des d'un... Llavors, aquesta experiència també ens apunta una manera d'entendre les relacions entre nosaltres, és a dir, a la vida i... Estem a universitats, però segur que els que esteu a entitats, ens adonem que tots necessitem de tots, per l'aportació d'altres que tenen un coneixement, una experiència, un bagatge que nosaltres no tenim. En aquest vídeo per mi està molt clara. Hem fet això i després hem fet l'altre i jo crec que el tema de la interdisciplinaritat també ens situa en un àmbit nou. La noia deia, els arbres han tornat, o no, no sé, els arbres han tornat a créixer. Els arbres han tornat a créixer perquè ells han passat per allà. Aquesta experiència que acaben tot, i a més, si els arbres han tornat a créixer és una cosa molt visual, no es pot amagar o interpretar, han tornat a créixer abans d'empatitzar els grans, no? us imagineu l'impacte que deu fer, que hi hagi altres que han crescut perquè tu vols perquè vols fer quelcom. El tema de la transformació al final és el tema de l'aprenentatge servei, és la fundació de l'aprenentatge servei, la vida pot canviar. A mi m'agrada dir que és la pedagogia del carrer, hem de sortir al carrer, hem de sortir fora, però a més la pedagogia del canvi, perquè de sortir al carrer no només per fer enquestes, entrevistes i fer estadístiques i veure-nos com estem, sinó que amb aquestes enquestes, entrevistes i esquemes, després hem de proposar alguna cosa per modificar-les. I que els altres tornin a créixer, doncs s'ha de ser una experiència sublim quan un ha intervengut. Per favor, si promocionem moltes, no?
No dic que està esperant cada molt aquest any. Us sembla que deixem 5 minuts d'intervencions vostres? Si passem al micro i qui vulgui aixecar la mà i vulgui parlar-hi.
Teniu tantes experiències, que suposo que sou pensant que ho arribarà un altre, però és que hi ha molts, és que quan dic noms i cognoms.
Per al·lusions, jo soc la professora del trastorn de la UE, de Ciències Ambientals, i una cosa que ha comentat la Xus, i és una paraula que m'agrada, que us empoderà, però realment els nostres estudiants són, a vegades els ambientals és com la venta fars a la Facultat de Biologia, perquè són graus i llibres notes de tall, de 11 i 11, i així, i són com els que entran. Has de ser una opció, o no som directe. I sempre tenen aquesta imatge de si mateix, mira, que no són tant com els estudiants biomèdiques que venen aquí a salvar-me. I després de la seva experiència, aquest empoderament que comentava la Xux, realment es nota. I es nota que s'observen amb la capacitat que tenen de fer coses, entenen què fa una mentida de cada món, entenen que poden canviar el món, i quan no som conscients, perquè no només donen el seu projecte, sinó que nosaltres tenim 60 estudiants cada any, i això són doncs, 15 o 16 projectes cada any. Quan anem tot el que fem els companys, això encara els fa créixer més, no només de l'enquipament. I després, només una de les coses que m'he comentat una de les noies, que és de la pena de treballar en grup, ells no saben treballar en equip, no en saben. Saben treballar en grup, és a dir, fer un Google Drive, i tu fas la teva part, jo faig la meva, i ho ajuntem tot. Però no saben treballar en equip, no saben treure el màxim profit de les habilitats de cada un d'ells. No és una cosa que no sé que són moltíssims, no era un número que ho aprengui, que van fer un innovació en aquest punt, va fer un tant que anava dos anys, i sembla que van fer una cosa que no sé què, evidentment cada any hi ha grups que tenen problemes, sempre, però van intentar que entre ells que havia après una gestió els problemes que puguin tenir amb els seus companys. I bé, no sé com va discutir amb una tots dos.
Bon dia, moltes gràcies a tots, molt interessant tot el que ens heu compartit. Jo, escoltant-vos, pensava, l'aprenentatge servei realment facilita, no? Concreta aquesta idea de que els infants són ciutadans i ciutadanes del present, actors i actrius, actores, no? Per poder transformar les coses, no? I sobretot aquesta idea, no? Que ara estem escoltant molt de la competència ecosocial i de més, no? És la pedagogia del bé comú, és a dir, totalment d'acord quan més experiències tinguin els infants i els joves que participen en aquests projectes, més estarem potenciant aquesta idea de l'importància del bé comú. Moltes gràcies.
Jo soc d'una entitat ambiental, de l'EFA, i he trobat a faltar un vídeo de primària.
No hi ha hagut cap vídeo d'alumnes de primària. Nosaltres hem, és un cost treballar amb alumnes de primària en el sentit de que en passen moltíssim fruit, però és més elaborat. I hi ha molts aprenentatges, i hi ha molta interdisciplinaritat, i no hem tret cap vídeo d'alumnes de primària. I ho treballem tot que les aportacions estan molt interessant. I jo volia comentar, i jo vull anar a donar aquest just per la resta de la preguntatge competencial que suposa la gesta. I és que els alumnes que demanen què vull aprendre. I d'una manera, per a què vull aprendre? Per tant, demanen llavors elements bàsics per fer l'aprenentatge competencial. Però m'agradaria reflexionar amb vosaltres, o que reflexionéssim amb un altre, amb tots nosaltres, sobre algú que plantés molt paper, i és com ho vull aprendre. Perquè aprendre a fer coses que l'aprenc d'una moltes maneres, i tens d'identificar el què i el per què, el com pot ser arribar. I en aquí, per un moment, trobo que és la força més important que tenia pensa, i és que l'ha volgut que el poder de dir com vull aprendre a fer això. Arremaniar-me, investigar, compartir, fent... Llavors, em semblava molt. M'agradaria molt sentir-vos reflexions al voltant d'aquest aspecte. I gràcies.
Gràcies a tu per l'aportació, perquè ens ha posat en dir, doncs, bueno, ens pot posar un tema que és important, perquè parlem d'aprenentatge servei com si només hi hagués un tipus d'aprenentatge servei per simplificar, no? Però, clar, que no és el mateix un aprenentatge servei, que és una recerca en servir a la comunitat, un aprenentatge servei que és una activitat puntual, un aprenentatge servei doncs, que és una activitat interdisciplinar molt curricularitzada o no. És a dir, l'aprenentatge servei fins i tot tenim la sort de que hi ha de molts diferents tipus. Clar, si m'ho demanes a mi, i de que tots han de la recerca en servei, és d'una potència extraordinària, perquè allà el com és posar-nos davant de la ciència, més enllà de l'aprenentatge també és posar-nos davant de la ciència. Hem començat dient que en un món una mica que el futur està per inventar, hem d'aprendre també a crear alternatives, a construir, a imaginar coses noves. Llavors és emocionant quan veiem nans de primària que deia la companya i el fill de la primària s'ha quedat. Doncs mira, és veritat, avui no hem tingut. Però és impressionant quan veiem des de quarta a cinquena primària fent hipòtesis, anant a buscar informació, contrastant-la, abonant-se de que fons d'informació, dos fons d'informació diuen coses absolutament contràries, quan han de consultar i han de fer entrevistes, és a dir, que el potencial que dèiem abans se feies, però en alguns casos això és posar a les criatures davant de la ciència, davant de la ciència perquè és generar un coneixement que no existia abans. Coneixement, no només una acció nova, un coneixement nou. Això és molt potent. I això és una cosa que la Susana deia, això de comú. Això és realment la innovació de l'educació, eh? Ho trobem aquí, ho podem tocar quan tenim tecnologia de munt i avall, però ho podem quedar igual. La innovació és entendre que toquem pel bé comú. A vegades ens ha curat allò que les persones ens volen per interessos. Això és un mitjà aplicant només. Els antropòlegs francesos ens van descobrir i ens van dir que es veu que no, que és un moment de l'altruisme, que en el nostre ADN tenim la tendència cap a l'egoisme o l'interès, però també la tendència altruista, a veure que alimentem. En aquest sentit, l'educació pel bé comú és apostar per un concret que és dir, ens hi posem a tirar endavant a totes a tots. Però sí, el tema competencial també el podem estirar en molts àmbits.
Sí, home, jo volia comentar una cosa. Nosaltres no venim de cap entitat ambiental ni centre educatiu, som una entitat que treballem per la salut mental comunitària i
la metodologia de planificació servei l'apliquem a totes les activitats que fem, de cuina, medi ambient, vull dir que com a metodologia funciona, perquè facilita el vincle, tot això que he comentat, de les competències, aplicat en aquest cas a processos de recuperació i protecció laboral, sobretot per haver pogut experimentar les activitats o els tipus de projectes fa que l'activitat ja adquireixi una significació, una altra dimensió, no? Molt més real, molt més significativa i molt més en relació al bé comú de la transformació social.
Deixeu-me fer un apunt perquè no m'hi puc estar. Que l'aprenentatge servei, a més ho ha empatat doncs, entitats que treballen en població més vulnerable, població que sovint entenem que són receptors, que sempre no, són els que han de rebre l'ajut, bueno, ells i altra gent, els que treballen amb adolescents en risc d'exclusió, els que treballen amb diversitat funcional, els que treballen... És a dir, que no hi ha ningú que impedit que no pugui cooperar, ni col·laborar, ni contribuir, ni donar transforma a l'entorn. Això ens iguala, això fa societats més inclusives i gairebé des d'aquí felicitar doncs, els membres d'entitats que treballen en població que molt sovint han deixat de banda i doncs ens estan demostrant que és població tan útil, tan productiva, tan cooperativa doncs, com la resta.
Sí. Sembla molt breu, però hem de deixar aquí seguir comentant si a casa amb el break. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies a tots i a totes.
Realment, realment ha tingut unes cadeus perquè són dos minuts i no li pot dir que ja soltem. Realment ha sigut un plaer escoltar-vos, moltíssimes gràcies perquè tot i que faltés una persona, el temps que ens ha passat per l'any ha sigut fantàstic. Recullo només quatre titulars de tot el que heu dit. Bàsicament, amb l'aprenentatge servei, el cas que avui ens ocupa, no, que són els projectes ambientals, doncs són una eina per tots i totes per generar esperança i optimisme contra la paràlisi dels escenaris distòpics al que de cop estem més acostumats. Dóna molt sentit a tot el que estem fent, des de els ambientòlegs, com ho veiem molt així, ens connecta amb aquesta realitat i ens permet tenir aquesta mirada crítica, ens preguntem què podem fer, tant jo com nosaltres, no? Aquesta visió, com comentava la companya, no? Aprendre a treballar en equip i no en grup, ens connecta amb els nostres iguals i sobretot amb els nostres diferents i ens prepara per aquesta vida col·laborativa contra l'individualisme. A més a més funciona perquè produeixen canvis en la realitat i les persones que desenvolupen i a més genera aprenentatges significatius, útils, competencials, interdisciplinars. El titular últim podria ser també la pedagogia del carrer, el canvi del bé comú. Per tant, en resum, això és una bomba, no? Sí, moltíssimes gràcies. I ara us donem quatre indicacions logístiques de l'esmorzar i de com continuarem perquè abandonem aquesta sala.
Gràcies, Blanca, per les teves conclusions. I seguim avançant en la sessió. Com us deia, unes quatre recomanacions. Ara ens traslladem a l'altra banda del jardí. Veureu que és molt fàcil, també hi haurà gent que us guiarà. Allà trobem l'espai aparador, dins de la sala oval, i també a l'espai cafè a l'exterior. Hem dit que recuperaríem aquí el temps, per tant tenim 3/4 d'hora, 40 minuts, jo diria, per aquests dos espais. Crec que una recomanació seria no anem tots a fer el cafè o no anem tots a veure l'espai aparador. Tenim aquests 40 minuts i faríem bé de repartir-nos per no coincidir tots al mateix temps. En aquest espai sabeu que trobareu propostes d'entitats i també de les administracions de el que fan referent a projectes d'aprenentatge serveis. De manera puntual, a 11:45 comencem l'espai Àgora. Aquí són 6 aules on s'expliquen experiències bàsicament dels centres educatius, encara que pot haver-hi també alguna entitat. Us han demanat, quan us vau apuntar, les vostres preferències. Vau posar de l'1 al 6 i s'ha intentat, en la mesura de lo, de lo possible, doncs que tothom tingui a l'hora preferida, però són molts i els grups són limitats i s'ha fet la distribució. S'ha fet una distribució també de diversitat temàtica en totes les àgores, de manera que la idea és que no hagueu de canviar de grup. O sigui, si heu triat un grup, la idea és que esteu doncs, durant tot el temps que dura l'àgora en aquell grup. Quan acabi l'estudi àgora, tornarem a sortir fora, ja us ho indicaran, i allí a l'exterior començarem l'espai tallers, amb una dinàmica que ens trobarem, jo no la coneixo, una dinàmica conjunta, ens presentaran aquest espai taller i accedirem un altre cop a l'interior. Tots teniu un color i això ens marcarà quin taller anem a fer. Aquesta distribució de la gent s'ha fet per diferents rols de les persones que participem en aquest simposi. Entitats, centres educatius, empreses o administracions. Una altra cosa logística. I aquí s'ha apuntat a veure l'exposició que ens ofereix a Fugesplai sobre l'alimentació sostenible. És a les 4 de la tarda. Només es farà la que es feia avui, perquè per la resta de dies no ha hagut prou gent apuntada. També hi havia dos horaris, a les 4 i a un quart de 5, es farà una única a les 4. Heu de seguir a la carpa, que veureu quan aneu a l'espai cafè, que està allà mateix. Dos recordatoris més. Si algú necessita justificat d'assistència a la jornada o si algun professor o mestre necessita certificat de formació, ho podeu sol·licitar a l'entrada a la secretaria. I per últim, recordar-vos que, com diu el programa, aquest simposi ha aplicat criteris ambientals inclusius en l'organització. Per tant, compensarem la petjada de carboni en el projecte CEO Teobaldo Ceramic Project de Brasil, un projecte que aposta pel canvi de combustible en una empresa de ceràmica que utilitza biomassa renovable. I per últim també dir-vos que les cintes també les reciclarem i sisplau, quan acabeu a l'espai tallers les podeu deixar o a la mateixa aula on posarem algun cistellet o si algú marxava també ho podrà fer a la secretaria. Doncs molt bona feina i seguim endavant.